Continguts en xarxa. Al Pou.
Un grup d'experts de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya han dissenyat un nanodron capaç de detectar gasos tòxics en situacions d'emergència. Volem parlar amb dos dels investigadors que han impulsat aquest projecte. Són el Santiago Marco i el Javier Burgués. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
En primer lloc, per què és necessari un nanodron per detectar gasos tòxics? Què és el que aporta aquesta idea?
Això s'emmarca dintre d'una recerca en les aplicacions de sensors químics de baix cost, i la idea és poder localitzar emissions tòxiques o poder localitzar la font d'aquestes emissions i fer un mapa de com està distribuïda dintre d'una àrea. Aleshores, això es feia o s'intentava fer tradicionalment amb robots terrestres, però clar, els robots que es mouen pel terra tenen una sèrie de dificultats de moviment quan a la superfície no és plana, i vam encetar aquesta recerca, la possibilitat de fer aquesta localització de fonts químiques mitjançant un vehicle petit aeri, com un nanodron d'una mida molt reduïda.
Ah, ens l'heu portat aquí perquè el veiem, perquè la gent que ens escolta es faci una idea. De superfície, diguem-ne, és com mitja tauleta de xocolata d'aquestes que trobem al supermercat. De dalt seria, no sé si fa 3 o 4 dits. Nanodron significa quines característiques ha de tenir perquè sigui nano i no una altra cosa?
Hay diversas clasificaciones en cuanto al peso de los drones. La que estamos utilizando nosotros engloba a los nanodrones en aquellos drones cuyo peso no excede los 250 gramos. El caso del dron que hemos traído y que hemos usado en esta investigación pesa 35 gramos, incluyendo los sensores.
És un dron pensat per fer servir sobretot en espais tancats, no? En zones controlades. No sé on podria aplicar, quin és qui podria fer-lo servir, qui se'n podria beneficiar.
Actualmente, como bien dices, para hacer los experimentos hemos utilizado un sistema de radiolocalización, pero la idea es que en el futuro el dron pueda navegar autónomamente sin necesidad de utilizar sistemas externos de localización, y en este caso podría ser utilizado por equipos de emergencia. Por ejemplo, después de un terremoto es interesante poder navegar entre los escombros del edificio, pasar por una ventana pequeña para localizar víctimas, localizar posibles fugas de gas, para hacer un mapa de los gases que hay en el entorno y pasarle esta información a los equipos de emergencia para que tengan esta información antes de entrar. Y en estos escenarios, sobre todo, los que creemos que más aplicación tiene.
Encara queda, però, molt camp per córrer, no?, per poder-lo aplicar en una situació d'aquest tipus, en una situació d'emergència com en l'exterior, diguem.
Sí, aquí hi ha una dificultat que no és evident, i és que per poder localitzar o fer un mapa de la distribució química d'un contaminant o d'una substància tòxica en fase gas, o sigui, a l'aire, doncs hem de tenir en compte que la distribució d'aquest tipus de substàncies acostuma a ser molt, molt caòtica, molt turbulenta, i aleshores les mesures que poden tenir els sensors són molt variables. L'única manera de fer un mapa fiable seria fer mesures molt lentes, i és que el sensor, o el nanodron en aquest cas, pogués estar-se a cada posició de l'ordre de 10 minuts. Això no és factible en aplicacions pràctiques, i aleshores un dels reptes que hem de tirar endavant i que és part de la recerca que hem fet aquests dos darrers anys és poder tenir mapes de químics de qualitat malgrat el robot o el nanodron es pugui moure ràpidament dintre de l'estància que està explorant.
I d'alguna manera, aquesta mena d'aplicacions, vosaltres heu desenvolupat aquest mini, aquest nanodron, diguem-ne, hi ha altres tipus d'investigacions en aquest camp? És a dir, es fan servir per aplicacions pràctiques drons tan petits?
No, que yo tenga constancia, drones tan pequeños con sensores químicos, hay algún trabajo puntual muy preliminar en el cual se hacen unas medidas con el dron en el suelo, con el dron en algún tipo de soporte, se hacen medidas, pero que exploren así entornos de grandes dimensiones como lo que hemos explorado nosotros, yo no tengo constancia de ningún otro trabajo.
Mm-hmm. El més conegut, encara que també és una cosa que està començant, és l'ús de drons més grans. Estem parlant de drons de la mida de d'un pes de quilograms que s'han fet servir, per exemple, per exploració química de les emissions volcàniques o per emissions de plantes químiques o d'emissions de plantes depuradores d'aigua. Però són drons d'altres dimensions i que van equipats amb GPS, càmeres i tota una sensòrica molt diferent del nanodron que nosaltres hem desenvolupat.
Hem parlat abans molt de com funciona aquest dron, de com es pot moure, però què és el que detecta? És a dir, què és el que està preparat per aquests que dèiem, aquests sensors químics, què és el que estan preparats per trobar?
Pues los sensores químicos que estamos utilizando son sensores de óxidos metálicos que son sensibles a gases como el monóxido de carbono, el metano, compuestos volátiles como el etanol, la acetona. Y un problema que tienen estos sensores es que no son selectivos. Y eso significa que no son capaces de detectar un gas en concreto a menos que utilices un array de sensores, o que utilices varios sensores y combines la señal con un procesado de señal. Los experimentos que nosotros hemos utilizado como gas objetivo el etanol para, bueno, por seguridad, porque utilizar otro tipo de gases sería peligroso, pero con un procesado de señal adecuado, en el futuro quizás se podría conseguir selectividad a algún cierto gas, como por ejemplo el monóxido de carbono o el metano.
Sí, esto es una de las cosas que es importante conocer en este entorno, y es que los sensores de muy bajo coste, estamos hablando de sensores químicos que pueden tener un coste del orden del euro, tienen unas prestaciones pues muy limitadas. Entonces, necesariamente se tienen que combinar con una elaboración de la información mediante una plataforma de computación que puede ser un microprocesador en el propio dron, que sea capaz de extraer información relevante a partir de la señal que dan un pequeño conjunto de sensores. En este caso, el dron simplemente implementa dos por razones de peso y tamaño, pero también es posible aumentar el tamaño de esta matriz de sensores a una decena, una docena, y entonces la calidad de la información química que se puede extraer es muy superior.
I de cara al futur, el tenim aquí, el veiem, les següents investigacions en aquest àmbit, què és el primer cap on és el primer lloc cap on voleu anar?
Una de las líneas más obvias de futuro sería dotar al nanodrón de algún tipo de autonomía, como por ejemplo puede ser evasión de obstáculos. Para eso necesitaría algún tipo de cámara o algún tipo de sensor sonar o láser miniaturizado con tal de evitar obstáculos y poder navegar de manera autónoma. Y en el campo de la navegación para localizar fuentes de gases, una de las ideas que tenemos en mente es utilizar, o sea, inspirarnos en las técnicas de navegación que utilizan los animales, como puede ser insectos, como los mosquitos o la polilla, que se sabe que son muy buenos, muy eficientes localizando fuentes químicas, inspirarnos en esos comportamientos para replicarlos en el dron e intentar localizar una fuente de manera reactiva, de manera bioinspirada, que...
Sí, de fet, això que està dient ara el Javier és una de les coses que va fer que volguéssim explorar drons de la mida més petita possible. Perquè el problema de la utilització de drons en la localització de fonts químiques és que el mateix moviment dels rotors del dron doncs completament deformen la distribució d'allò que vols mesurar. I quan més gran és el dron, quan més pesa el dron, més gran és aquest efecte de formació de la pluma química que diem, i això fa pràcticament impossible la localització de fonts químiques en drons d'una mida gran. Mentre que el nanodron del nostre estudi doncs fa una deformació mínima de la pluma química, i la recerca duta a terme pel Javier i juntament amb aquests col·laboradors nostres de la Universitat d'Örebro, doncs a Suècia, ha demostrat la viabilitat de poder localitzar fonts químiques fins i tot en localitzacions molt amagades a partir de l'exploració amb el dron.
Doncs Santiago Marco i Javier Burgués, moltíssimes gràcies. Estarem ben atents a com evoluciona aquest nanodron que tenim aquí davant, a veure si aviat podem tenir bones notícies i parlem en una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El POU. Continguts en xarxa.